Ràdio Estel.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, ja fa un mes i mig que el personal d'infermeria dels centres públics de Catalunya estan en vaga per reclamar millores, per denunciar l'acord que s'ha assolit per al conveni de l'ICS i també per protestes pel reconeixement professional. Les infermeres volen que la seva categoria sigui reconeguda com a professional públic del grup A1, una decisió que depèn del Ministeri, però que demanen al govern que acceleri la petició per fer-la efectiva. De les demandes del personal d'infermeria i de com està aquesta professió avui a dia a casa nostra, en volem parlar amb Glòria Judà. Ella és doctora en infermeria i degana del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya. Doctora Judà, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, què tal?
Senyora Glòria Judà, des del Col·legi d'Infermeres de Catalunya, quina posició tenen respecte a la vaga indefinida del personal d'infermeria que va començar el 12 de desembre?
Mira, nosaltres des del primer moment vam fer ja un comunicat des del Consell de Col·legis demanant la revisió d'aquest tercer acord de l'Institut Català de la Salut, perquè feia molt temps que s'estava esperant, i vam considerar, així dit en trets generals, que hi havia mancances i que hi havia sobretot la part d'ordenació professional que havia quedat pràcticament només en el reconeixement de la carrera professional com un mèrit, i per tant ens vam pronunciar en el que pertoca als col·legis professionals, el tema d'ordenació i de reconeixement. A partir d'aquí està clar també que hi ha sindicats, i molts d'ells un d'infermeria i d'altres on hi ha infermeres, que han signat aquest acord. Per tant, nosaltres escoltem i recollim la veu de tothom, i en general la veu de totes les infermeres cau molt el pes en aquest reconeixement que no s'ha contemplat.
Sí, com sigui, senyora Judà, en quin punt estan les converses amb el Departament de Salut?
Mira, amb el Departament de Salut hi ha una proposta de crear una taula tècnica per revisar tots aquests punts per part nostra d'ordenació professional, molt lligats a la formació sanitària especialitzada i la vinculació en els seus llocs de treball. El conseller ha proposat aquesta taula tècnica. Nosaltres vam dir que junt amb les societats científiques ens hi assentaríem, però que també entenem que després haurà de passar a les taules d'harmonització on es treballen els convenis laborals, perquè nosaltres no hi estem assentats a les taules on es treballen els convenis laborals. però que li vam dir al conseller que d'acord amb la taula tècnica, clar, evidentment.
Sí, com sigui, quin punt creu que encalla l'acord que permeti desconvocar aquesta vaga?
És que jo crec que hi ha molts punts, i hi ha punts de diferent índole, per dir-ho així, no? Molts de retribució i de caire laboral, i després hi ha tots aquests d'ordenació professional, que és on els col·legis més ens hi hem posat també per dir que hi haurien possibles solucions, no? Per exemple, quan tu has plantejat el tema de la U, això sabem que depèn de funció pública, s'ha d'anar al ministeri, es requereix aquest acord... És complexa i fa temps que es demana, i també ho han demanat els sindicats que se senten en aquests moments a les taules, no només els que ara estan de vaga, no? Però, en canvi, sí que sabem, i això crec que se'n parla poc, que tots els complements específics de com a infermeres facultatives universitàries es poden pagar des de la comunitat autònoma. De la mateixa manera que es pot vincular la formació sanitària especialitzada via EIR i adjudicar el lloc de treball per l'especialitat que has realitzat. Tot això, jo crec que només aquestes dues coses probablement desencallaria la vaga.
Ara però, parlava... Digui'm.
No, però clar, perquè això sí que ens pertoca aquí, a la comunitat autònoma, o sigui, ho podem fer des de Catalunya. I serien dues accions potents... Una, vincular la formació sanitària especialitzada via EIR. De fet, fa res, abans d'ahir, no? Es van fer els exàmens oposicions, vull dir que estem formant aquestes infermeres i després no els hi reconeixem en el lloc de treball i, per tant, ni en tampoc en la retribució. Així que el tema aquest dels complements específics de reconeixement de titulació acadèmica com a U, i el reconeixement de l'especialitat seria, penso jo, vull dir que serien dos elements molt transcendents per desconvocar.
Ara parlava d'aquests dos elements. Deixem preguntar-li una mica pel broc gros, però per què no es vol el tercer conveni de l'ICS?
Bueno, perquè hi ha hagut un desequilibri entre les diferents professions i tots els avenços que s'han fet durant aquests 16 anys, pensa que és un conveni que en 16 anys no s'havia actualitzat i que, per tant, l'expectativa era alta. Era alta en el cas de les infermeres, també era alta en el cas d'altres col·lectius sanitaris, no cal que us ho digui, perquè no només estem de vaga les infermeres, però en el cas de les infermeres l'expectativa era alta respecte al reconeixement d'aquesta... grau acadèmic que tenim des de que es va iniciar el procés de Bolònia fins ara han passat 15 anys. Per tant, ja hi ha 9 generacions d'infermeres de grau que estan cobrant per sota de la seva categoria, i això jo crec que ha desanimat moltíssim, entre d'altres coses, perquè el conveni, el no recollir-ho, després fa trontollar altres coses. Per exemple, que no et paguin l'exclusivitat, no? O altres elements que tenen tant a veure amb la retribució com en el reconeixement, no? Aquest menysteniment de fins i tot no reconeixen-nos com a facultatives, no? Que ho som, que ho som per llei. Sí, llavors, sí. No es recull, es recull poc. O sigui, tampoc puc dir-te que no es recull res. Hi han hagut petites millores, perquè, per exemple, la formació sanitària especialitzada es reconeix com a mèrit. Dius, vale, molt bé, doncs m'ho paguen a la carrera professional com un mèrit, però jo he de tenir vinculada la meva plaça. Si sóc infermera de pediatria, no puc acabar, a lo millor, segons com vagi el concurs oposició, treballant amb una UCI, o al revés, no? Clar. Vull dir, això s'ha de posar ordre, és el que els col·legis diem ordenació professional, i per tant aquí l'expectativa era alta respecte a que tot això ho recolliria aquest acord, perquè de fet són les bases de tot per després anar avançant amb altres punts, no?
Sí, com sigui, senyora Judà, aquesta setmana el sindicat SATSE, com sap, ha denunciat una greu crisi de personal d'infermeria als centres públics. En quines condicions treballa aquest personal d'infermeria?
Bueno, és que depèn molt de si parlem de l'àmbit hospitalari, de l'àmbit sociosanitari o el d'atenció primària. Vull dir, en aquests moments, en l'àmbit d'atenció primària, els ràtios han de millorar clarament, o sigui, les dotacions d'infermeres, però depèn molt del territori, de la zona, dels grups d'edat, de la població que estàs atenent, això pel que fa a l'atenció primària. En el cas del sociosanitari està claríssim que està infradotat moltíssim, i tant en l'àmbit residencial com en l'atenció intermèdia, i que calen moltes més infermeres. Això fa molt temps que ho anem anunciant, i de fet per això s'han incrementat les places d'infermeres a les facultats d'infermeria. O sigui que poc, però que en cal més, però això s'ha fet, no? I en l'àmbit hospitalari també n'hi ha moltíssimes de mancances, però clar, depèn si l'hospital és de tercer nivell, si és un hospital comarcal, si està més allunyat de Barcelona, o sigui, és que hi ha moltes variables. O sigui, així a trets generals, dius, doncs sí, estem amb unes dotacions molt per sota de la mitjana europea, no? O sigui, Europa estan amb un 9.4, nosaltres encara estem amb un 6. I, a més, hem de preveure que d'aquí un parell d'anys, o sigui, en el 2025, doncs hi haurà un pràcticament entre el 20 i el 30% d'infermeres que s'ajubilaran, amb la qual cosa encara n'hi haurà més de mancança, perquè no és tot el baby boom que s'ajubila. Per tant, faltaran encara més, sí.
De nou li torno a... De nou li torno a preguntar, si em deixa pel broc gros, perquè em deia que calen més infermeres al país, i això és una evidència. Quantes infermeres fan falta a Catalunya per cobrir les necessitats de la població?
Pues, unes 18.000, i segurament em quedo curta, entre 18 i 20.000. Jo tinc més a l'abast els números de primària, d'atenció primària, perquè és a l'àmbit on treballo. A primària serien unes 4.000. Si realment volem donar una atenció de qualitat, i una atenció de qualitat i una atenció que és la que necessita la ciutadania, que està més envellida, que hi ha més problemes de fragilitat, de vulnerabilitat, i per tant l'atenció no s'ha d'orientar d'una altra manera, no? O sigui, cal molta més atenció a domicili. Una de les altres reivindicacions que feien els sindicats que estan de vaga és el tema dels cotxes per anar a domicili, però jo li afegiria el temps també, o sigui, el temps que tu necessites per fer una intervenció a domicili, el temps, el material, la relació amb la família, doncs no és el mateix que el que tens en l'equip quan estàs a la consulta d'atenció primària amb la població general més jove, no? Per tant, tota aquesta reorientació supernecessària de model d'atenció ha d'estar en vistes a les necessitats que té aquesta població que ha canviat, no? Igual que han canviat els nostres adolescents, i vam començar el projecte, el programa Salut i Escola, amb unes hores d'infermera a les escoles i els instituts de secundària, i ara veiem que en calen moltes més d'hores. Però, clar, les hores van acompanyades de la persona que hi va, no? En aquest cas, de la professional que hi va, que és la infermera, però que també pot ser el psicòleg, etcètera, no? Però que, o tota l'equip, la llevadora, no? El paper de la llevadora tant a l'atenció primària com en els hospitals, com a les escoles, tenim a sobre nostre un increment de malalties de transmissió sexual brutal des d'edats molt, molt joves, no? Que no havíem vist anteriorment. Per tant, aquí el paper de la llevadora i el reconeixement també de la llevadora com a facultativa especialista és una de les altres reivindicacions que haguessin hagut d'estar molt més ben recollides en aquest tercer.
Perquè, doctora, com ha afectat aquesta vaga a l'epidèmia de grip que hem patit aquests dies, que s'ha juntat amb d'altres malalties respiratòries, com per exemple la Covid?
A veure, ha afectat. El que passa que no s'ha deixat, a la primària no s'ha deixat de visitar ningú, perquè quan tenim època de grip cada any, reforcem i oferim a les infermeres i als metges també poder doblar per eixugar les agendes i fer que no hi hagin
llistes d'espera grans, no? També des de la Covid es treballa molt amb atenció telefònica. De fet, els refredats i les grips, si hi ha una bona educació per la salut, si es treballa bé l'autocura, moltes vegades a través de La Meva Salut o a través de l'atenció telefònica, al final el que t'acaba demanant la persona és no puc anar a treballar perquè tinc febre i em fa mal tot, però el tractament que li has de donar és un tractament molt senzill, no? De prendre analgèsics, fer repòs i prendre líquid. Vull dir que... Però, bueno, jo crec que sí que hi ha hagut més visites a urgències, probablement, pels dies on hi ha hagut més... on hi ha hagut més incidència de vaga, que va ser sobretot al principi, eh? Després, bueno, les infermeres ara, en aquest moment, el tant per cent ha disminuït de dies aturades. Han fet les seves manifestacions, les seves reivindicacions. Després també saps que en aquests moments tenim la vaga dels tècnics i, per tant, el tema de les extraccions per les analítiques també se'ns ha complicat. Però el que és l'atenció per signes i sintomatologies d'hivern, per dir-ho així, no? Gripals i de refredats, els hem atès.
Doctora en Infermeria, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, Glòria Judà, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí explicant-nos tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
18 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González.
Bon dia, González.
No t'agrada això?
Sí, m'agrada.
Si no, vaya ser, senyor González.
Si no, ho canviem, eh?
No, m'agrada que no catalanitzis, sinó que destrueixis el meu cognom.
Ah. Speedy, li deien. Speedy González.
Speedy.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, Andreu, aquí està el quejam avui.
Doncs avui està el quejat en Raiden, és el raper que avui ens presenta la seva segona novel·la, Votos en Contra. Va néixer un 30 de juliol, té 38 anys, però sembla que en tingui 30 justos, també et dic, després d'estalquejar-lo. Ja entendreu per què. Bé, a veure, sí, ja ho entendreu.
Ja ho tenim, els de 38, això.
Sí, que t'ho diguis, Joan. El seu signe del zodíac, Lleó, que diria que és un dels pocs signes que apareixen en aquest programa.
Sí? És veritat.
Perquè hi ha molts gèminis, hi ha molts bessons, hi ha molts peixos...
Poderosos, però, el Lleó, eh?
Però els Lleó... Sí. Bé, tenen pinta a ser poderosos. Una altra cosa és que ho siguin.
Després són uns trossos de pa.
Exactament.
Són lleons i són gatets.
Sí. A veure, té una fotografia del 17 de desembre de 2023 on se'l veu a ell a l'escenari amb les Tanxugueires. Recordem que és el grup que es va presentar al Benidorm Fest l'any passat.
Sí.
Amb una camisa així d'estiu però llisa, de color gris, i ell està de perfil. I què voleu que us digui? Que quan he vist aquesta fotografia m'he pensat que era Joan Dausà.
Ah, mira.
Sí.
Perquè té caneta, eh?
Ah, exactament, té caneta. Bé, no té caneta, és que es va tenyir.
Ah,
sí.
Val.
Sí, sí, es va tenyir de color platejat quan portava el cabell una mica més curt. Uh-huh. Ara que el porta llarg, clar, sembla que tingui canes, però realment no les té.
Val.
Ara bé, és l'única fotografia, eh? A totes les altres, que surt amb el seu frondós bigoti, doncs ja no s'assembla a Joan Dausà. Cosetes curioses que he anat trobant jo pel seu perfil d'Instagram. Es va fer un tatuatge al mig de la clavícula, on diríem que és el mig entre el coll i el pectoral, no?
Sí.
Que hi posa Ubuntu. Ubuntu, que significa lleialtat a les persones, i també fa referència a la seva manera de relacionar-se amb les altres persones.
Mm-hmm.
Tot molt filosòfic. Ara bé, el que no és tan filosòfic és el que té tatuat al braç i que se'l va fer a Colòmbia durant la seva gira.
Mm-hmm.
I posa Chimba dins d'un bric de suc. I després també hi posa ruido de juguito, com el mem que segurament alguna vegada heu vist, sí, que us han passat per...
Sticker, no?
Sí, un sticker, efectivament. Per WhatsApp corre molt un sticker d'un nen petit. Que posa entre cometes, bueno, entre asterisc, estava ben un suc amb la seva canyeta,
uh-huh,
i posa ruido de juguito.
Ah, que deu ser allò quan premo la canyeta.
Saps què dir, no, una mica?
Bé, no quan no saps què dir, sinó... Es posa interessant la situació. És com anem a menjar crispetes.
Fem una pausa.
Val.
Coses de la joventut.
Exacte. També alguna altra cosa curiosa és que van a veure el 2 de novembre de l'any passat el president Sánchez.
Ah, mira.
Perquè forma part de l'entitat Recortes Cero, uh-huh, que ara està volcada amb la guerra palestina, i van anar allà a proposar una sèrie d'estratègies, diguéssim, per l'alto el foc a Palestina. I més curiositats. La seva parella també és escriptora.
Uh-huh.
I atenció, per qui no ho sapigués, l'any passat es va presentar també el Benidorm Fest.
Sí, senyor.
Per representar Espanya a Eurovisió. Sí. No...
I on vagi participa, també, eh? No com a cantant, sinó com a assessor.
Ah.
Qui és?
Això no ho sabia.
Ho sabem.
Qui és el què, perdó?
La parella.
No, perdó. S'ha confós. No, és que...
Donava lloc al dubte.
No, una dada era que la seva parella és escriptora... I l'altre és que ella es va presentar.
Havia entès que anava tot en pac.
No.
Val, disculpeu.
No sabia que aquest any es posava d'assessor.
És assessor del Benidorm Fest, per tant, li preguntarem també per això, evidentment.
Ah, molt bé. I a veure, ja no m'allargo més, perquè poreu tes dades us he donat avui. Raiden està més que aprovat.
I tant. Quin és el teu toc d'avui?
Doncs mireu, els gots amb taques de calç o que el rentavaixelles ja no funciona del tot bé i, per tant, deixa alguna que altra taqueta.
Clar, sí que posa-li sal, per això.
Sí, no, de sal n'hi ha. Vull dir, sempre està a tope el dipòsit de sal. Però bé, jo el que sempre faig quan agafo un got de l'estanteria és bufar-lo, primer de tot, per si hi ha alguna cosa indesitjada, que no la vull ni tocar amb els dits, m'explico? Com ara pols... Després també passo la mà per dins, després d'haver fet la bufada.
Sí, val.
Passo la mà per dins per si alguna cosa no ha sortit
ara
amb la bufada anterior. I finalment miro les taques que hi puguin haver dins i fora del got. És tota una feinada que, òbviament, si estic agafant un got per una altra persona, no faig. Perquè només és per la meva salut integral, no?
Si poses la mà, a més...
Clar, si poses la mà és una mica antigènic, no?, per l'altra persona. Només ho faig en aquells gots on he de veure jo alguna cosa després. I que tinguin les taques, òbviament.
Clar, evidentment.
Però és que, saps què passa? Que quan fa servir molt un got, comencen a haver-hi aquelles ratllades...
Sí.
Aquell desgast, que a mi allò ja em comença a fer una mica de mania veure-hi aigua.
Es va tornar en opac.
Exacte. Clar, veure-hi aigua és una cosa. Si veus Coca-Cola, per exemple, que no ho veus...
Doncs mira, rai.
Passes. Però aigua... Llavors no m'entra gaire bé l'aigua. Què vols que et digui?
Red flag.
Doncs mireu, avui em poso jo com a primera persona en aquest apartat. La meva red flag per excel·lència serà sempre ser una persona que confia molt en les altres, mm-hmm, i s'obre a les altres persones perquè em coneguin una mica més, però que al final de tot, patapam, acaben sent persones que em decepcionen d'una manera o altra i de vegades fins i tot un punt mentideres i manipuladores.
Com brutant.
Això, encara que no ho sembli, és un gran treball personal, perquè has de saber detectar aquest tipus de persones, i de vegades sí que és veritat que tens una mica de boira al voltant de la persona que et fa posar les llums antiboira, no?, i els warnings, però moltes vegades aquesta boira ha estat tan a prop teu que t'encegue i no ho veus venir. Llavors, la patacada encara és més gran.
Uh-huh.
no dic que no confiem en la gent, però després de la patacada rere patacada, amb gent desconeguda que et pensaves que serien els teus millors amics, te n'adones que hi ha moltíssima gent que no és de fiar. I acabes per estar al costat d'aquells que sí que valen la pena, que són els amics de tota la vida. Perquè hi ha molt por interés te quiero Andrés, però jo que em dic Andreu l'intento evitar.
Ben fet, ben fet. Bravo per això. En popular opinion.
Doncs mireu, m'he trobat un tuit que feia bastanta gràcia, bastanta gràcia. Deia, si mai heu sentit pressió a la cuina, imagineu-vos ma mare, a qui van muntar un restaurant fals a Google Maps per puntuar-li els plats.
No! Ah, boníssim!
Sí, sí, sí. Bé, primer de tot, dic que és una genialitat d'idea, sí, i que hi ha fins i tot imatges. No us les ensenyo els presents, perquè no les he imprès. No passa res.
No passa res.
Però perquè els oients també sàpiguin del que parlo, és primer la pàgina de Google del restaurant que es diu Calamare i que hi ha diversos plats publicats, entre els quals hi havien com amanides d'arròs. Uns plats, he de dir, que a les 7 del matí a mi em venia de gust menjar-me'ls, eh? Sí, sí, sí. Tenia 5 estrelles, és a dir, aquesta dona ho fa molt bé, però crec que ara ja no es pot buscar perquè Google Maps els hi ha tancat el xiringuito, la guingueta.
Ara.
Però els plats, déu-n'hi-do la bona pinta que feien. Un aplaudiment per totes aquelles mares i àvies que ens fan els dinars tan bons que fan, si us plau.
Bravo. Sempre. Tot el nostre agraïment.
I ara bé, tot i que sigui una brillant idea, em sembla una mica una trampa per aquelles persones que no saben com funciona gaire Google Maps i que potser veuen aquest restaurant, entre cometes,
i volen anar-hi,
i no es menjaran res, bàsicament perquè no existeix. Per altra banda, és una pressió bastant forta, he de dir, i espero que a mi això mai m'ho facin, perquè jo no tindria 5 estrelles com aquesta dona. Jo en tindria una i com a molt estirar. M'explico? Perquè tots serien plats de pasta amb formatge.
Ah, també, molt clàssic, bé.
Jo, si et surt bona pasta amb formatge, pot ser un restaurant especialitzat.
Què vols que et digui? És que jo m'ho fa... Jo me lo como... Jo me lo guiso, jo me lo como.
Jo respecte a això tinc una reflexió. És a dir, tots tenim molt al cap la cuina de les nostres mares i les nostres àvies, i jo crec que aquesta generació que ve darrere, els meus fills, per exemple, això es pedrà una mica.
Ah, sí?
Perquè avui en dia ja la cuina és diferent.
Més
ja
fàcil.
No és, ja, sí, ja és tot més prefabricat i tirem... Yeah. I a casa no, a casa cuinem. Però jo crec que en general detecto que no es cuina tant i que aquells sabors tradicionals no estaran tan presents.
Jo, saps què passa? Que tindré un problema. El dia que tingui fills... Ah, no, sí, que la meva parella sigui cuiner.
No t'agrada cuinar.
És que no m'agrada cuinar. Que hauré de fer l'esforç i potser els nens menjaran malament, sí. Però a mi és que em sap greu.
Ara m'ho cuinar.
Em sap greu.
A mi em relaxa,
A mi també.
Sí. Jo ho passo tan malament.
No, 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 jo sóc feliç cuinant, la veritat. Ara no tinc temps ni matèria prima de qualitat.
Hi ha de tot, hi ha de tot. Gràcies, Andreu.
A vosaltres.
Anem als consells, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Dos minuts i arribem a 2:15 del matí. Núria, què ens expliques avui els consells?
Mira, avui us porto els consells definitius per no desaprofitar, per no tirar menjar.
Mira, mira que bé. Mira, al final està lligat.
El nexe a l'Andreu.
La secció que li agradaria molt a la parellada, per exemple.
Sí. Ah, sí, sí, sí. De fet, quan l'estava escrivint vaig pensar en ella perquè ens ha fet verdaderes masterclass d'aprofitament, desaprofitament alimentari.
Sí.
I això, mira, l'Andreu deia, a mi no m'agrada cuinar, però és que una persona que no li agrada cuinar, a més, té aquest afegit de que tira molt de menjar, perquè com que no en sap i no calcula les quantitats, doncs en tira més que una persona que ho domina. Mm-hmm. No?
Efectivament, corroboro.
Sí, eh? Llavors, són uns consells molt importants, com tots els que portem, perquè avui hauríem de seguir, sense excepcions, fil per randa, si tenim en compte que, segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, cada any, atenció a la dada, es desaprofiten fins a 1,3 mil milions de tonelades d'aliments.
Compte.
Déu-n'hi-do.
1,3 mil milions. Sí, sí. És una barbaritat,
eh? Aquestes sempre em deixen paradíssim, perquè dic, mare...
Mira, i és una quantitat amb la que, atenció, perquè això també us sorprendrà, es podria alimentar més del doble de persones que pateixen desnutrició en tot el món.
Uau,
encara és.
Per tant, crec que aquestes dades ja parlen per si soles, són dades esfraïdores, però tinc una bona notícia.
Ara, val?
I és que podem fer front a aquestes dades, cadascun de nosaltres, en petits actes. Val? Per això, ho dèiem, la solució passa per les nostres mans, mai més ben dit. Per això, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per no desaprofitar, ja ho direm bé, ni un gram de menjar.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo.
Boníssima.
Cuchibiri, cuchibiri. Sí, sí, sí.
Molt bé, quina coral que tenim a Ràdio Estel.
Costat i costat, ai, el duo meravella.
Aquesta cançó, a mi, m'encanta.
Sí.
Les vegades que jo l'he ballat.
Sí, sí, sí.
És Joan.
Aquesta i la Tomasa. La Tomasa també m'agrada.
Ni mañana és domingo, ni menjarem ni cuinarem ara un arroz con bacalao, però és important aprofitar el menjar.
Absolutament.
Ai, mira, no sé per què he dit això, m'agrada fatal, eh? M'agrada que quedaria bé.
No,
està molt
bé. Està bé, eh?
Sí? Ha estat acceptable?
Sí.
Provem. Jo he de dir que l'arròs amb bacallà no m'agrada.
Que raro.
És estrany, però si t'agrada tot, tens molt bona boca.
On hi hagi un arròs a la cubana.
Mira, ara... On hi hagi una hamburguesa prefabricada, Andreu.
Ai, no.
Sí, no.
La Núria,
mira, ara farem un experiment.
Va.
Quin és el vostre plat preferit? Segurament ho heu dit alguna vegada, però com que sempre arriben oients nous, digueu-me. Quin és el vostre plat preferit?
És que en tinc uns quants.
No,
però un risotto de bolets.
Va, perfecte.
Que bo.
Bo, això. I uns macarrons ben fets.
Molt bé. A la bolognesa, eh?
A persona sensible.
No, molt bé, molt a favor.
Hi ha una amanida molt particular que només fem a casa, que és arròs bullit, amb tonyina, pernil dolç i olives verdes.
Ai, això sí. Té d'amanida.
No, és una amanida d'arròs.
Sense enciam.
Sense enciam. Només aquests quatre elements també... i amb l'oli de la tonyina que impregna una mica.
Molt a favor.
L'oli de
Sobrana,
eh?
Mira, sí, molt light. Bueno, només li falta un rajolí de maionesa i ja tindríem l'amanida feta.
Hi ha coses pitjors a la vida.
No, està molt bé. Fa molt estiu.
És estiu, molt estiu, sí.
Val, llavors, el meu, en aquest cas, és la pasta. Jo no em complico, eh? Jo menjaria pasta per dinar, per esmorzar, per berenar, no tinc problemes. Llavors, és que tu, Andreu, no tiraries ni un gram de risotto?
No.
És que tu, Joan, no tiraries ni un gram de macarrons?
Mai.
És que tu, Rafa, no tiraries ni un gram d'aquesta amanida que es menja amanida?
És muerta.
Doncs, si no ho feu amb aquests plats que us agraden molt, no ho feu amb altres plats, com per exemple les llenties, que no agraden tant.
Exacte.
Bé, ha sigut un experiment així per parlar una mica.
Llenties, perdona, eh?
A mi no m'hi trobaràs massa, no?
A mi tampoc.
Un bon estofat de llenties...
Sí, clar, estofat amb carn, no?
A mi m'agrada com les fa la meva àvia. Jo, com les faig jo, no...
Tu obres el pot i les poses al plat.
Efectivament.
Igual que jo amb els cigrons, no pateixis.
Sí, molt bé.
Bé, dit tot això, hem fet una mica de tertúlia. Avui els oients coneixen una miqueta més els nostres gustos. Anem als consells, val? El consell número 1, i em aneu dient si el seguiu o no,
val,
és planificar un menú setmanal. Abans d'explicar en què consisteix, què? Ho feu o no ho feu vosaltres?
No, ho feia.
Ho feies. Per tant, no ho fas
abans
ara.
Abans de presentar el matinal d'aquest... d'aquesta ràdio.
Ara ja és tot un caos.
Ara ja és caos.
És un caos.
Jo el rellotge apocalíptic...
Ja, està a 2 segons.
M'ha arribat.
A 2 segons. No, jo setmanal no, perquè em costa una... Ja sabeu que a mi em costa pensar a mig termini. Però sí que el dia anterior penso.
Val,
llavors, quan surto d'aquí de la ràdio, si necessito algun element, faig una compreta.
Molt bé.
Val.
Andreu.
I jo, què vols que digui? No.
La veritat.
La meva àvia em prepara els tàpers i això és el meu menú setmanal.
26 anys.
Molt bé,
sí, efectivament.
Bé, a mi la meva àvia també me'n prepara. Però el que sí que faig és elaborar, juntament amb la meva parella, un menú setmanal. Això permet que jo, quan vagi al súper, tingui molt clar el que he de comprar i no compri de més, val? Per tant, ho hauríeu de començar a fer. És un consell molt bàsic, eh? Si cada setmana, per exemple, el diumenge a la tarda, no?, que la gent està com més trista, us preneu 2 minutets i elaboreu un menú, de retruc el que fareu és mesurar i donar importància a les quantitats de menjar que necessitareu per elaborar aquest menú. Llavors, per tant, sapiguent això, jo us diria, digueu sí a la planificació setmanal, si no diària, també m'agrada, també m'agrada, és una passeta.
Va bé.
Dissenyeu-vos un bon menú i aconseguireu no llançar tantes quantitats de menjar. I, a més a més, sereu més creatius,
i
no?
Tant.
Que si cuineu sobre la marxa.
Sí, sí, asteris, sí. Perquè jo m'agrada obrir-me en canal. També planifico el cap de setmana.
El menú del cap de setmana. Molt bé, molt bé.
És
ideal.
És complicat, és això.
No, doncs ens va molt bé, perquè així ja saps què necessites, és que és veritat.
Sí, i no vas al... I aquest consell, mira, és... aprofites el menjar i, a més, no gastes diners innecessaris.
És així.
Un dia en parlàvem a Consells de Lifestyle. No vas al supermercat i dius, mira, doncs amanida, tal, no sé què. No, anem a comprar el que necessitem.
La llista.
Jo el que faig, quan, per exemple, no tinc els tàpers de l'àvio, quan arribo al supermercat, començo a fer una volta i dic, A veure, demà què soparé?
Va, sí, faig això, com ja és una mica d'organització, Andreu. Ja és una mica d'organització, això.
Passa un parell de cops a l'any, no?
Més exacte.
La planificació no té per què ser en una llibreta, la pots retenir al cap, eh?
No, sí, sí, però crec que és millor fer-la prèviament anar-hi, perquè llavors comences a veure coses i dius... Ai, amb això podria fer això i...
Millor abans, sí,
perds menys temps.
Sí.
Llavors, consell número 2, compreu sempre amb data, val? És senzill d'explicar i entendre. En aquest cas, heu de fixar-vos molt i molt bé en les dates de caducitat dels aliments que compreu.
Sí, 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 sí.
Si us hi fixeu, no us caducaran i, per tant, no tirareu menjar. També us dic, si un dia voleu fer espaguetis a la carbonara, per exemple, i us falta just d'aquell dia crema de llet, sí que podeu comprar-la el mateix dia, perquè sabeu perfectament que la consumireu en unes hores i que, per tant, no es farà malbé. Però, en general, mireu les dates de caducitat. És a dir, no compreu botifarra perquè us ve molt de gust per menjar el diumenge i us caduca el dimecres. No, per molt que us vingui de gust, doncs mengeu petxugues de pollastre, ja menjareu botifarra un altre dia. O mireu un altre que caduqui més tard. Ho feu vosaltres, això?
Sí.
Jo aquesta sí, també soc bastant maniàtic en mirar les dates.
Radicalment, sí, sí.
No, Andreu?
No, és que saps què passa? Saps què passa? Que al supermercat on vaig jo hi ha allò de caducitat curta.
Ah, oferta.
Sí, oferta.
3% de descompte.
Ah, exactament. Un dia em va sortir malament la jugada i em...
I et vas intoxicar.
Sí, podríem dir-ho així.
Compte amb això, eh?
Sí, era un pastís de patata.
Més pastís de patata, maionesa,
vaig menjar, vaig començar a menjar i vaig dir, ui, que àcid, això.
Ui.
I ai, sí, ja va estar-hi. Ja va estar-hi.
De vegades només obres el paquet de lo que siga i ja
ho veus.
Ja ho veus.
Sí, tant que sí.
Sí, sí.
Llavors, consell número 3, calculeu bé les quantitats. És un consell que va molt de la mà amb el primer. En aquest cas, si us fixeu ben bé les quantitats de menjar que voleu cuinar, mai us sobrarà. Val? 2 + 2 a vegades sí que són 4. També us dic, això, senyores i senyors, no sempre és fàcil d'aconseguir. Per tant, és molt recomanable sempre cuinar una miqueta menys i en el cas que ens quedem amb gana, cuinem de nou. Sé que és una pèrdua de temps, però què és millor? Que hagis de cuinar de més, que no et sobri una barbaritat i no te l'acabis ni per sopar, ni per dinar, ni per esmorzar. No, hi ha gent que quan comença a cuinar...
Això, jo crec que és un error de
principiants. La pasta, per exemple, sense anar més enllà, fa unes quantitats de pasta.
És un error de
principiants.
Pasta
i arròs, eh?
Pasta i arròs, arròs sobretot, sí, sí.
Anècdota. L'altre dia la meva filla, amb tota la seva bona voluntat, és molt cuinetes, eh?
Sí?
I fa uns pastissos i unes galetes espectaculars, la Irene. Doncs va fer sopa, i acostuma, sopa per sopar. I clar, me'n venia molt de gust. Què passa? Que quan va acabar em diu... ¿Te gusta seca la sopa? Allò era un cuscús. Era cuscús.
Ai,
m'encanta. Es va convertir en cuscús. És igual, ho has fet amb bona intenció.
Mira,
però el dia següent jo vaig fer la sopa i li vaig una mica donar 4 consells de la mesura, perquè la pasta allò...
Clar, i quina mesura feu servir? Perquè a mi quasi em passi l'altre dia fent una sopa.
Depèn és de les persones.
És de, més que de les persones, de la quantitat
de líquid,
de caldo que tens allà.
Clar, o sigui, per exemple, compres un bric d'un litre.
Sí.
Quantes...
Jo poso 4. 4
grapades.
4 grapadetes. Sí. I si de cas, una mica
4
més.
4 grapades, vale.
I ja està. I queda perfecte. És el meu...
Sí, la meva mà.
És la meva mesura, és la meva mà.
Clar.
Però va ser graciós, el tema.
Sí, i mira, en el teu cas, perquè sou família nombrosa. Però, per exemple, posa't el cas d'una persona que viu sola, no? I fa pasta, per exemple, o arròs, no? Un arròs a la cubana, ve de gust. I aquell dia fa arròs per un firmament.
Sí,
ara em direu, bueno, doncs te la menges l'endemà, però és que a vegades es calculen tan malament les quantitats que ni l'endemà és suficient per acabar-te-la.
Sí.
I, spoiler, per molt que em digueu que no, aquest arròs acaba la brossa.
Sí,
per tant,
sí,
feu una més poqueta, si us quedeu amb gana, cuineu més o us cuineu una altra coseta, el que sigui. Sí. Perquè tirar menjar, de veritat, és que és una imatge horrible, no la puc suportar.
És pràctica,
escolta,
és
que l'arròs t'ha quedat covat, fes sushi, tu.
Sí, i tant, o fes arròs con leche.
Ja
no
està,
ho sé. Vull dir, aprofita el menjar, val? Però no el tirem. Llavors, consell... Bueno, clar, aquest consell va molt bé, perdoneu, si teniu animals de companyia.
També.
Clar,
sí,
a veure,
no
soc veterinària ni molt menys, de fet, recomanen no donar menjar nostre als animals.
No, però hi ha menjars que els hi van
però
molt bé.
Però hi ha menjars que els hi van bé, doncs, si us ha sobrat una miqueta d'arròs, doneu-li, que estarà més feliç que el pinso, de veritat.
I tant.
Llavors, consell número 4, aprofiteu les sobres. Bé, m'he menjat el consell parlant amb el tercer, ja me l'he menjat, però bé. Res, és un consell, aquest consell és com la cara B de l'anterior, no? En el cas que si sou d'aquelles persones que us passeu amb les quantitats de menjar, no les tireu, senzillament aprofiteu les sobres i mengeu-vos-ho la mateixa nit o el dia següent. I si no, el que dèiem, doneu als animals o a qui us vingui al cap. Jo què sé, jo, per exemple, si avui faig arròs per moltes persones i me'n sobra, sí, doncs demà us la porto per dinar.
Ara, boníssim. Ja està. Ah, molt bé, m'aniria bé.
No, perquè no dinem aquí, però...
Ens va bé, eh?
Sí, sí, m'aniria bé. O sigui, pots portar-ho, eh? Cap problema.
Ja està.
A casa porta.
Sí.
La solució és aprofitar.
A mi m'agrada molt.
Vindran mil idees per aprofitar aquest menjar.
Sí. Si teniu aquesta... M'agrada molt el moment.
Què sóc? Microones.
No, el moment. Obro la nevera i dic, amb el que tinc...
Elaboro.
Què faig?
Eh? És xulo, això, també, eh?
Sí, m'agrada.
No, Picasso al teu costat.
Com?
Res.
Ah, que em veus un artista,
sí,
de la cuina.
Sí, de la cuina. I tant. Oh, a mi m'agraden molt els diumenges de cuinar sobres.
Ai,
perquè
sí,
m'hi m'encanta. Perquè que mai t'haguessis imaginat,
correcte,
eh?
Correcte.
Sí. A mi les sobres és el... És que...
Menjar sobres.
T'agrada.
Sí, està bé, perquè et fas un plat combinat.
El Nadal és un festival, eh?
Ai, sí.
Sobres del Nadal. Oh. Estàs menjant mig any amb les sobres
del Nadal. El millor que existeix.
No duren mig any, ja t'ho dic ara.
No, duren mig dia.
Ho dius amb pena, eh?
Sí.
Va, consell número 5. Congeleu ben bé els aliments, val? Per si us heu preguntat alguna vegada a la vida, no passa absolutament res per congelar aliments. Que hi ha persones que són més... vigilen més amb això, no. Es conserven molt bé... Això sí, com en tota la vida, doncs s'ha de fer de manera correcta. I com s'aconsegueix això? Doncs coneixem ben bé els productes que volem congelar per saber si es poden congelar més d'una vegada, quant de temps poden suportar el fred, etc, etc, etc. No és el mateix congelar una petxuga de pollastre que congelar...
una lasanya.
Una lasanya, correcte. És bàsicament el que dèiem, conèixer ben bé l'aliment i a partir d'aquí congelar-lo o no, congelar-lo més d'una vegada, etc. En aquest cas, si ho feu bé, estareu conservant aliments i us els podreu menjar més endavant i si no, doncs, anirem a el que no volem, que és tirareu el menjar.
Correcte.
Ostres, jo això de saber quins aliments... O sigui, es poden tornar a congelar, quins no... Això em costa molt, eh?
Hi ha instruccions.
La norma a casa és el que es descongela ja no es torna a congelar.
Sí, en principi... No, però... Mira, no, perdoneu. Però ara us diré una cosa. Per exemple, a casa meva som molt de congelar el pa, no? Uh-huh. Per no haver d'anar cada dia, congelem
el pa.
A
casa també, sí.
Clar, descongeles pa i te'n sobra una miqueta. Ah. Hi ha molta gent que ja llença aquest pa. No, el pa es pot tornar a congelar, no hi ha cap mena de problema. Uh-huh. Ara, amb la... potser amb carn... Clar, bueno, mireu-vos-ho.
Sí, no que... La patata feta, per exemple, no es pot congelar.
Clar,
que
no.
Queda cosa després.
Exacte.
Aliments amb aigua no es congelen.
S'ha de saber ben bé el que congelar.
Els caldos.
No, els caldos...
Les etiquetes i aquestes
coses. Ja, bé, els caldos sí. Sí que es poden congelar i tant.
Però és que passa que jo una vegada el descongelo, és el que dius tu, queda aquós. I perd molt l'essència.
No, hi ha tècniques,
sí?
Perquè després el pots filtrar. Mira, justament a Instagram em va sortir un vídeo sobre això.
Mira,
hi ha moltes tècniques. Sí.
És interessant.
Sí.
Llavors, és interessant, però ja anem a l'últim consell. Consell número 6, organitzeu bé la nevera. Uh-huh. Val? De la mateixa manera que és important fixar-se la data de caducitat d'un aliment, també és molt important organitzar ben bé les vostres neveres, les vostres millors amigues. Això significa col·locar els aliments més vells al davant de tot, cosa que provocarà que ens els mengem abans, i la resta, els que caduquen més tard, els col·loquem doncs, a la part més del darrere. Uh-huh. Perquè a vegades ens queda el típic paquet de formatge ratllat a darrere de tot, i quan l'obres és més verd que blanc.
Sí, és així.
Llavors, els aliments que caduquin més aviat, a la nostra vista, i els altres els deixem una miqueta més enrere.
Jo
això ho faig. Sí, t'ha crescut Roquefort.
Ha mutat.
Ai, saps què em va passar un dia?
Ai.
Mira, important, organitzar bé la nevera. Doncs m'estava fent macarrons, com o no, i vaig agafar formatge ratllat, perquè jo no puc menjar pasta sense formatge.
I vas dir,
ai, tenia tanta gana que em vaig posar el formatge ratllat, me'l vaig posar al microones, ai, jo. I quan estava a la meitat del plat, veig un verdós allà, un intrus verdós, i dic, ai, molt bé. No em va passar res, eh?
No?
A vegades ens obsessionem massa amb les caducitats i... vaig anar al lavabo un moment i...
I ja ho tindríem.
Jo tinc una pregunta al respecte. Respecte als iogurts, els lactis. Perquè a casa tenim un vell debat sobre el tema de la data de caducitat recomanada, no recomanada, clar, fins a quin punt...
Una cosa és preferente i l'altra és caducitat.
Clar, és,
no és
molt
el mateix.
Diferent.
I està tot indicat allà?
Sí.
Sí?
Preferent és, tu pots menjar, tot i que haurà perdut... alguna
certes
cosa.
Qualitats.
El gust del 100% o d'alguna manera les propietats.
Caducitat
a casa meva...
és...
Ho facis perquè te
jo m'he menjat llogurs caducats i no et passa
absolutament
res.
Jo també ho he fet.
Fins que algun dia sí que et passarà.
No us mengeu un pa amb floridura, però làctic d'aquests que ha caducat fa dos dies i que no té cap mena de floridura, no, en principi.
Mira,
us diria una cosa, perdoneu, a saber la de vegades que en un restaurant hem menjat plats que potser ja estaven una mica caducats.
Absolutament. Podria ser.
O plats inclús que han caigut al terra i els han tornat a posar al plat.
Amb aquest marrón, en aquest jardí, escolteu, jo, quan veig cuines professionals com preparen els plats, tot ho manipulen amb les mans.
Sí, sí, sí.
I sempre penso...
A veure, és que són gent que tenen el curs de manipulació d'aliments.
Bueno, n'hi han que es van perdre alguna classe,
No, jo penso, és curiós com acceptem, no?, que el cuiner t'agafi i et posa allà el plat i tal.
I després a casa tu t'has de rentar les mans tota l'estona per tocar-ho tot. Sí que és veritat,
Curs de manipulació d'aliments és quan agafes una col i li dius no li hagas caso al tomate, no?
Uau. Perdó, no l'he pillat.
Estan manipulant els aliments.
És d'un nivell superior,
tomate,
això,
Habla mal de ti. Habla mal de ti.
No esteu veient la cara d'Andreu González,
però... El tomate habla mal de ti a tus espaldes.
És la típica cara de... M'està passant una roda de pols aquí davant, saps?
Sí.
Tres quarts de deu, anem a la fórmula?
Sí, home, i tant. Avui la fórmula és planificació, més importància a la data de caducitat, més càlcul de les quantitats, més aprofitar les sobres, més congelar els aliments, més organització de la nevera, igual, ni un gram més a la brossa.
Gràcies, Núria.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya!
¡Vamos! ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga!
12 minuts i les 10 del matí. Olma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Escolta'm, no comencem la girocleta.
No.
Però sí que vull que ens avancis el tema d'avui.
Home, clar que sí. Mira, avui som 24 de gener i cada dia és un dia mundial, un dia de... Saps? Cada dia passen coses.
Què m'has d'explicar?
Avui...
Sí, jo només vaig continguts
amb aquestes coses. Ja ho sé. Doncs avui és un dia que jo mai havia descobert que existia aquest dia i resulta que existeix, atenció, el dia del punt volat.
El punt volat.
Del punt volat com de la geminada, perquè ens entenguem.
La L geminada.
De la L geminada. Exactament. Existeix aquest dia, si és avui 24 de gener. Llavors, La Girocleta anirà, farà la connexió fins a Calaf, perquè hi ha un institut d'allà, l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf. Això, Calaf està al Garraf, crec. Sí, oi? Sí, sí, crec que sí. Jo
diria que sí. On has dit? Calaf?
Calaf? No, no.
A la Segarra.
Ah, perdoneu, perdoneu. Tot queda per allà, perdoneu. Error de càlcul.
Tot queda per allà, eh? Uau.
Error de càlcul.
Tot queda per Catalunya.
No, no, doncs avui connectarem fins a Calaf, perquè un institut d'allà, alumnes a quart d'ESO, el que han fet ha estat convertir-se en caçadors d'ELs geminades. Mm-hmm. Llavors han rastrejat més de 4.500 webs de diversos centres educatius catalans, mm-hmm, amb la intenció de trobar errors amb ELs geminades. És a dir, quins errors feien. I han estat els mateixos alumnes els que han creat un programa informàtic per fer aquest rastreig de totes les pàgines web. Llavors, no sabem quin és l'error més comú, avui el descobrirem a quarts de dues, perquè, atenció, podrem parlar amb el professor que ha impulsat aquesta iniciativa, vull dir que els ha com incentivat a que fessin això, i també amb un d'aquests alumnes que s'ha convertit en rastrejador de la geminada. Llavors, crec que serà prou interessant, sobretot per fer una mica de... Hi ha educació, no? De dir, ja crec que hi ha moltes paraules, una d'elles, jo què sé, col·legi, per exemple. Sí. Moltes persones no l'escriuen amb la geminada.
Pil·la. Sabrem si paraules com pil·la porta la geminada.
Pel·li
porta...
Con ella.
Això és la N geminada.
N geminada.
No, doncs sí, jo crec que cometem molts errors comuns.
Sí, a mi m'agrada, t'he de dir, m'agrada molt la L geminada, pronunciar-la, pel·lícula. Sí.
M'agrada. No es pronuncia gaire. No,
ja, últimament està per molt d'actualitat, perquè diem els pèl·lets.
Els pèl·lets,
els
correcte.
Els pèl·lets. Quines més?
Podem passar així...
Sí, ara no ens en sortiran,
el que vulguis. Vinga, més.
Callo.
Què?
Callo, nom propi, callo.
És que de veritat, Rafa, estàs una passa per davant de tothom. A veure.
Ara mateix?
Va. I he estat de paraules amb la geminada per no cometre errors.
Col·loqui, no?
Oh,
col·loqui.
Sí, bona.
És maca aquesta paraula, t'he de dir. Col·loqui, m'agrada.
Paral·lel.
Cal·ligrafia.
Ah, és veritat.
Qui ha dit l'Olma?
Andreu.
L'Olma ha fet com tres geminades alhora.
A veure, torna-hi. Paral·lel.
Lel.
Ara no m'està sortint bé. Paral·lel. No, però una cosa, que això serveixi de divulgació, que tothom ens escolti, perquè
hi ha un insult.
Hi ha prou d'escriure les males, però no el diré.
Paladar no em porta, oi?
No, paladar no em porta.
Quin
has dit?
Imbecilitat.
Ah, mira.
Sabeu què? Ara aprofito per dir una cosa, que per favor tothom deixi d'insultar. En general que no es blasfemi, que no s'insulti, però insultar amb imbècil... Està molt mal fet perquè imbècil ve del llatí, de les poques coses que me'n recordo del llatí, que la professora ens va dir, deixeu de dir imbècil a la gent, ja en general, però a part, perquè imbècil ve del llatí imbàculus, que vol dir algú que camina amb bastó, per tant, realment, estàs dient persona que camina amb bastó.
Bueno, és que hi ha molts insults.
L'etimologia
no...
aquesta d'insults que dius, anem-ne aprenent, un altre dia tractarem el tema. Avui, però, ens quedem amb les geminades.
Excel·lent.
Amb el punt pulat.
Doncs a l'última hora d'aquest...
Excel·lent.
Molt bé.
A l'última hora d'aquest programa que parlarem de l'ela geminada. Abans, però... Anem de compres, va.
Tot ho faré geminat.
Uau.
Ara ja no m'ho puc treure del cap i tot em sortirà
geminat.
Uala. Ai, moment que bravo, ja sabeu que divendres sortegem aquesta magnífica cistella que bravo, tot preparada perquè comenceu l'any amb tota l'energia, teniu allà tots
comenceu
els productes.
Home, fins quan ho podem dir, això?
Que comença l'any.
Fins la Candelera, no?
Ah, fins que repartim la darrera cistella que parava de gener. Després ja canviarem de tema.
Val.
Però, mentrestant, el rotllo és aquest.
Val. Gener costarut.
El gener, tota l'energia, tots els productes, també productes d'higiene personal, ja sabeu que teniu... Mira, avui que hem parlat d'aprofitament, no?
Sí.
Núria Ros, tenim coses que es poden aprofitar moltíssim. Suc de taronja s'ha de consumir ràpid.
Caviar de l'estiu.
Caviar de què?
Caviar dels matins.
Dels matins, sí, sí. Exacte. Després tenim l'Oli. L'Oli.
L'Oli
Siurana.
Jo tinc un llistat de paraules amb les geminades que mentre vas parlant intentaré introduir-ne alguna.
Vinga, va, juguem una mica amb això també. Els cigrons, el espagueti nero... Tot allà preparat per vosaltres. La tonyina, no li do diva.
Una cosa de cistella.
Meravellosa. És que és per fer un bodegón. Jo faria un bodegón... No?
Un vodevil.
No, és el mateix, eh?
Un vodevil també podria ser, perquè a Caprabo passen coses molt divertides, sí. Quan vas. Però un bodegón allò amb una cistella Caprabo,
ara,
tipo Velázquez, una cosa així, les menines i el...
I la cistella Caprabo.
I la cistella Caprabo, bueno, encaixaria, perquè és una mica allò
sí,
cortès.
Una mica menino.
Una mica menino. Tenim la cistella preparadíssima per vosaltres. Ja sabeu que cada dia us donem una juguesca amb els supermercats Caprabo, supermercats de confiança, de bar, de proximitat, preparats per vosaltres, es trobeu a tot arreu. Tot és una meravella. Tenim la compra online, també, us ho dic, perquè vosaltres que sou molt moderns i us agraden aquestes
coses. Caprabo a casa.
Compte aquí, eh?
Caprabo a casa, mira l'Andreu com ho sap. Fas ús, Andreu?
No. Però algun dia...
Vies d'ahir que sí, Andreu.
No, però la meva tieta sí que ho fa.
Que sí a tot. La teva tieta.
I va caminant.
Sí.
Fantàstic. Doncs bravo per la teva tieta i tu t'has d'animar. Va, tirem d'història, tot i que avui hi ha dies mundials interessants. Avui, per la pregunta que bravo, tirem d'història, de moment històric, també de tecnologia, perquè tal dia com avui, el 1984...
T'està apagant la veu.
Els E-E-U-U, tot passa als E-E-U-U.
Quin any, això?
El 84.
Veig que trobes anys, o sigui, te'n vas anys propers.
Home, propers, bueno, què vols que et digui? Jo no estava amb la meitat d'aquesta taula.
És ironia.
Són coses històriques.
Que és el que no sé què us passa. No, Núria, què els hi passa avui?
No ho sé, estan distesos.
Olma, té el cap plegat de les geminades. Ja no veu...
Mira, ara esteu configurant, si l'Andreu baixa una miqueta, una L geminada.
Ah, mira. Sonava el micròfon enmig, clar, i tenim el punt volat.
Això és un TikTok, eh? Això és un TikTok.
Sí, això té TikTok, és veritat.
La L geminada a l'estudi humà de Radio Estel. Escolteu, l'any 1984, tal dia com avui, als Estats Units es venia el primer Apple Macintosh.
És tot un món, el món d'Apple i de la pometa mossegada.
Apple, amb ela geminada. Apple. El Macintosh 128K, anomenat així en compte dels seus 128K de memòria, va ser llançat per la finestra de la seu el 24 de gener del 84. Va ser el primer ordinador personal que es va comercialitzar amb èxit i que usava una interfaz gràfica d'usuari i un ratolí. Va ser el primer que va tenir ratolí.
Compte.
Mentrestant, no sé com funcionaven, però bueno. Les seves característiques tècniques van revolucionar la indústria, ja ho sabeu, dels ordinadors, a mitjans de la dècada dels 80, mantenint aquesta línia evolutiva de desenvolupament fins avui. És a dir, allò va ser la gènesi de tot l'univers d'Apple que coneixem avui. Ara Mac s'ha convertit gairebé en part de la personalitat d'algunes persones, de moltes, jo crec que cada vegada més, una de les marques més conegudes i cares.
Ara.
I cares, d'arreu del món. Val? Per tant, tal dia com avui va néixer el concepte d'Apple, podríem dir-lo així, i la pregunta que jo llanço a la nostra audiència, que podem també jugar una mica, és...
Digui.
Quina és la vostra relació amb Apple? És a dir, sou d'aquests que tot ho tenen d'Apple, tot és Mac, o us causa ser rebuig? Hi ha gent que tampoc li agrada perquè...
Crec que és bastant blanc i negre, això d'Apple.
És una mica elitista, saps? Pel pijisme que implica i tota aquesta història.
Sí.
I pel preu i tal, i pensen que no cal tant. Doncs us agrada molt...
Deixar amb la darrera pantalla que em vaig haver de comprar perquè es va espatllar la pantalla de l'ordinador.
I només la pantalla, eh?
Només la pantalla.
Bueno, no diguis la xifra perquè...
T'espantaries.
Ja, això no vull saber-la. Per tant, aquesta és la pregunta. Us agrada Apple? Sou d'Apple o sou més d'altres sistemes? Bueno, la contraposició és l'Android, no?
Escolta'm.
O Windows, en aquest sentit. Tu, ja veig que tu ets d'Apple.
Jo sóc molt d'Apple.
També.
Però no ho tinc tot, d'Apple.
Jo tampoc.
Però...
Els AirPods i el mòbil.
Ah, bueno, no
està malament.
La Núria ni li pregunto perquè ja sé que està enamorada d'Apple.
Per què?
Perquè se't nota, i ho has dit algun cop.
Fa sí. cara d'Apple, eh?
Sí, sí. Ara faig cara d'Apple, no? És un piropo?
Sí, ah,
i un...
sí.
Sí, jo tot Apple.
Tot Apple, eh? Sí. Tot Apple sí, sí. I tal. Jo no, jo no tinc res.
També et dic una
també
cosa.
Fas cara
els
no
haters d'Apple...
Ara, no saben els que es perden.
Exacte.
Critiquen per criticar, perquè, mira, jo tinc un amic,
el qual
estimo això. Molt, però que em critica tot el dia Apple i després es compra un telèfon que val més que Apple.
Clar.
Llavors, a veure, home, també no. Es paga qualitat.
Això.
Vull
sí,
dir, un, Apple, un dispositiu Apple, en principi, no t'ha de fallar. Com un altre marc. Un altre
altres
marc.
Merdes, no?
No, ja merdes no. Jo he tingut Samsungs, i van molt bé, també. Però et diré una cosa, quan vas a Apple, no tornes a Samsung.
No tornes, eh?
No.
És un camí de no retorn.
Sí, si ets... sí, sí.
I bueno, també és veritat que per feines com aquesta va molt bé, perquè l'iPhone amb el Mac, amb el que vulguis, està interconnectat entre
clar, sí. Està tot connectat clar. En aquest
jo aquí
sentit.
Puc entrar a l'ordinador.
Sí.
Al teu ordinador?
Sí.
Des del telèfon?
Des del telèfon tinc el meu
però
ordinador
perquè
mòbil.
Tens, perquè tens una cosa...
No, no,
una,
perquè és Apple. I com que uses el mateix usuari d'Apple,
ja,
la mateixa ID que es diu d'Apple, està tot connectat.
Doncs mira, doncs...
El
tots,
núvol.
Sí, sí. Tots, jo, no, no, jo respecto qualsevol opinió. A mi, en principi, no he entrat al món d'Apple i em mantinc en, els, en les alternatives una mica
més. Tu tens d'aquells telèfons...
Xiaomi.
Sí, no? Que
sí,
també s'estan fent molt, molt famosos.
Sí, és un Xiaomi.
Que